Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 4 d'abril, comença l'informatiu. Constantí reviurà aquesta Setmana Santa els últims dies de la vida de Jesús des de l'entrada a Jerusalem fins a la seva crucifixió. Serà el pròxim dissabte 20 d'abril a partir de les 7 de la tarda amb la representació de la Passió de Crist que anirà a càrrec de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí. Aquest dijous 4 d'abril s'ha presentat en roda de premsa aquesta Passió de Crist en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, el president de l'Associació d'Amics del Teatre, Marc Cardó, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Dolors Fortuny.
La Passió constarà de 6 escenes que transcorreran per diferents emplaçaments del casc antic de Constantí, entre els quals la pista d'estiu. Aquestes escenes representaran l'entrada a Jerusalem, el Sant Sopar, l'oració a l'hort de Getsemaní, la presentació de Jesús a Herodes, el judici davant Ponç Pilat i la crucifixió i resurrecció. Des de fa uns mesos, prop d'una setantena de persones de Constantí treballen per donar forma a aquest projecte des del punt de vista artístic, decorats i vestuari. Ho ha explicat el programa Un dia més de Constantí Ràdio el president de la Associació d'Amics del Teatre de Constantí, Marc Cardó.
Sí, doncs som unes 70-80 persones, hi ha un equip de treball de vestuari, tenim moltes dones del poble que estan cosint vestits perquè necessitem molts vestits, nous que ja no teníem abans, no? Tenim un equip de decorats que també ja fa un mes i pico que estan treballant perquè tot quedi xulo, el tema de la crucifixió, que potser és el més complicat, no? Les creus, que no caiguin les creus, que no caigui Jesús, que no tot això, ho hem d'assajar molt, ho estem assajant molt, i perquè volem que sigui bastant espectacular. O sigui, són 6 escenes típiques de la Passió, o sigui, no té un fil conductor, el que passa que la gent ja les coneix, aquestes escenes, no? I això, volem que aquestes 6 escenes siguin espectaculars. Llavors, preferíem fer-ne 6 i que siguin que les poguéssim abarcar amb aquests 2 mesos que hem tingut de temps i no fer una Passió com aquestes que et deia, sí, abans, que duren 4 hores i que hi ha moltes escenes que nosaltres no fem, no?
Coincidint amb l'estrena de la Passió, s'ha recuperat també l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, una associació cultural que ja va existir fa uns anys i que englobarà tots els projectes teatrals com el Pessebre Vivent, que s'ha fet durant aquests últims anys, la Passió i altres propostes que es donaran a conèixer properament. Ho ha explicat el vicepresident de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, Jordi Plana.
Cada any només fèiem pastorets. I després vam fer una mica Pessebre Vivent, però era una actuació a l'any que fèiem, no? I per una actuació ja estàvem bé com estàvem. L'any passat ja vam començar a fer més coses, vam ajudar amb el tema dels Jocs Mediterranis, vam fer el de Jaume II, i veiem que la cosa s'anava animant i necessitàvem una mica organitzar-nos. Sabíem que havia fer anys hi havia aquest grup de teatre. Vam estar parlant-ho, escolta, què fem? Ho fem nou, agafem l'antic grup i el tornem a posar actiu. I vam decidir això, intentar posar-nos en contacte amb els antics junta dels grups de teatre. Els vam preguntar com estava, ens van informar i vam decidir tornar-ho a activar. Seguint el mateix nom, perquè volíem una mica de continuïtat d'aquest grup que ja feia anys que estava muntat i que jo recordo que coses feien, i tornar-ho a posar-ho en vida, no? I és el que estem fent, estem tornant a que aquest nou projecte torni a créixer, fer-lo gran.
I aprofitant avui aquesta roda de premsa de presentació de la Passió, el president de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, Marc Cardó, ha reivindicat una vegada més la necessitat que el municipi disposi d'un equipament cultural digne per acollir propostes teatrals i culturals en general. En aquest sentit, ha demanat a les forces polítiques i associacions culturals a que hi hagi un consens per desencallar aquest projecte.
Jo crec que és un tema, una proposta que tots els partits polítics d'aquest poble s'han de posar d'acord. O sigui, no pot ser que en un poble com Constantí no hi hagi, ja no dic teatre, ja no dic la paraula teatre, sinó un espai, sala polivalent, auditori, que li diguin com vulguin, però un lloc on es pugui fer teatre, on es pugui fer concerts, on les escoles puguin fer la representació de final de curs, contes, el que sigui. O sigui, una sala per poder fer aquestes coses i no el poliesportiu, que sempre estem tirant del poliesportiu i no pot ser. I que nosaltres em fa patir que hem anat a molts pobles, hi ha pobles molt petits amb molt poca població que tenen uns teatres meravellosos i sempre ens diuen, ah, podríem fer un intercanvi, podríem vindre a Constantí, i sempre els he de dir, ho sento, no hi ha teatre, no tenim teatre a Constantí, no? I és una pena, i és el que dic, que qui surti ara al maig, surti qui surti, jo crec que ha de ser una cosa unànima i fer un espai per poder fer tot això i un espai cultural de reunió i d'espectacle i del que vulgui.
De la seva banda, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha manifestat que de cara al proper mandat municipal és necessari aquest consens entre totes les forces polítiques perquè aquest centre cultural polivalent pugui tirar endavant.
Crec que és necessari un consens entre totes les forces polítiques per arribar a un acord i mirar que l'entitat de teatre d'aquí Constantí puguin tindre un joc, no? per assajar, per fer representacions, etcètera, etcètera. Subscriveixo les seves paraules, no? Cal un consens i crec que amb el proper mandat s'ha d'arribar amb aquest consens i tirar-ho endavant.
Més notícies. Aquesta setmana ha entrat en funcionament el nou punt gratuït de recàrrega de vehicles elèctrics a l'avinguda 11 de setembre. Es tracta d'un punt de recàrrega semiràpida amb possibilitat de carregar dos cotxes a la vegada. A part, cal recordar que els vehicles elèctrics tenen una bonificació de l'impost de vehicles del 75%.
Aquesta és una de les mesures que s'han implementat amb el projecte de renovació i millora del paviment i els serveis de l'avinguda 11 de setembre i els carrers de l'entorn, que s'ha executat durant els últims 5 mesos. Anteriorment, ja es va instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics al carrer Barcelona.
I l'impacte que tenen les universitats sobre els objectius de desenvolupament sostenible marcats per Nacions Unides l'any 2016 ha donat lloc a un nou rànquing elaborat per la revista Times Higher Education. De les universitats analitzades, la Rovira i Virgili té presència en 5 dels 11 objectius analitzats i ocupa una posició destacada en 2 d'ells, qualitat educativa, en què és el 14è lloc de la llista, i igualtat de gènere, en què es troben al 22è lloc.
La Universitat Rovira i Virgili també té presència en 3 objectius més. En l'àmbit de consum i producció, responsable, ocupa la posició 99 de més de 200 universitats estudiades. En indústria, innovació i infraestructures, la Universitat Rovira i Virgili es troba entre les posicions 101 i 200, entre més de 300 institucions estudiades, que és la mateixa valoració que ha obtingut en salut i benestar d'entre més de 420 universitats incloses en aquesta classificació.
I un grup d'investigadors han identificat elements implicats en el control espontani del VIH, una capacitat que tenen tan sols un 1% dels malalts i que els permet evitar el desenvolupament del virus per si mateixos sense prendre tractament. Aquest avenç obre la porta a establir potencials dianes terapèutiques que es puguin estudiar en el futur per tal d'aconseguir la cura per la malaltia, segons han explicat els equips de recerca. Actualment, al món hi ha aproximadament 36 milions de persones que viuen amb infecció pel VIH i es calcula que prop de 1,8 milions d'individus es van infectar durant el 2017. A dia d'avui encara no hi ha una cura pel virus.
La troballa l'han realitzada investigadors del grup de recerca d'infecció i immunitat de l'Hospital Universitari de Tarragona, Joan 23, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i de la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb un grup de recerca de Sevilla i en col·laboració amb altres grups de recerca de la Red d'Investigació en SIDA de l'Institut de Salut Carlos III. Tot i que el tractament mèdic actual és eficaç i permet millorar la salut dels pacients, prolonga la vida dels infectats i redueix les taxes de transmissió, no és curat. Per tant, els pacients de VIH han de prendre medicaments tota la vida. Per aquest motiu, un dels principals objectius actuals entre els investigadors en la matèria de VIH és la recerca d'estratègies de tractament alternatives que potenciïn el sistema immune amb la finalitat d'assolir el que s'anomena cura funcional del VIH o remissió virològica persistent.
I la Direcció General de Comerç de la Generalitat està definint un protocol d'actuació entre administracions i organitzacions empresarials per plantar cara al top manta i evitar la proliferació de venedors.
Ho ha avançat aquest dimecres el responsable d'aquesta àrea, Montserrat Vilalta, durant la quarta jornada sobre el fenomen del top manta organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i l'Associació Catalana de Municipis. Vilalta també ha apuntat que el govern està enllestint un estudi per quantificar els manters que hi ha a Catalunya, que se situen vora els 4.000.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí acollirà des de demà divendres i fins aquest diumenge la 41a edició del Campionat d'Espanya de Powerlifting, desè Campionat d'Espanya RAU. Recordem que hi haurà la presència de 115 atletes, 82 homes i 33 dones. Avui ja us podem avançar els horaris de les competicions, que s'obriran demà divendres 5 d'abril a les 3 de la tarda i fins a 8:15 del vespre, amb la primera sessió en què participaran el grup de dones RAU de menys de 63 quilos i el grup d'homes RAU de menys de 74 quilos. Pel que fa a la jornada de dissabte al matí, obriran les dones RAU de menys de 47 quilos, seguiran les dones RAU de menys de 52 i acabaran els homes RAU amb menys de 66 quilos. De 3 a 7:15 de la tarda hi haurà la participació dels grups 1 i 2 d'homes RAU de menys de 83 quilos i tancaran la sessió de dissabte a partir de les 7 de la tarda el grup d'homes equipats i també el grup d'homes RAU de menys de 93 quilos. El diumenge, en la jornada de matí, des de les 10 i fins a 2:15, obriran el grup de dones RAU de menys de 72 quilos i seguiran els homes RAU de més de 120 quilos. I la sessió de diumenge a la tarda, amb la que finalitzarà aquest campionat, serà la del grup 1 i 2 d'homes RAU de menys de 105 quilos. Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. De cara a aquestes properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, tot i que avui hem començat amb un ambient ben hivernal, amb temperatures baixíssimes per començar la jornada, poc a poc ja s'han recuperat i ara mateix parlem d'aquests valors de 10 i 11 graus a diversos punts del litoral i de l'interior. Tot i això, encara mantenim un ambient fred. També cal dir que avui està dominant el sol, hem tingut núvols també a primera hora del matí. També podran créixer encara algunes nuvolades que, de fet, no han fet net cap als comarques de Girona, i podran créixer aquestes nuvolades de cara a la tarda i que podran deixar algun ruixat puntual cap aquí, cap a la zona entre el Maresme, Vallès Oriental, Selva, en qualsevol cas serà poca cosa. Estarem a l'espera de la perturbació que ens arriba aquesta propera nit i que ha de deixar pluges de cara a demà, sobretot les més importants han de caure durant la segona meitat del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I amb la informació del temps, hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous, 4 d'abril. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Pas pel quiosc, expliquem, per tant, continguts informatius, titulars, fotografies, allò que destaca la premsa del territori, principals capçaleres en l'àmbit local i comarcal. Inici de recorregut avui a comarques de Ponent, portada, per tant, del diari Segre. Obren edició titulant que la Ribera d'Urgellet registra el sisme més important del mil·lenni a Catalunya.
Va ser un terratrèmol de 4 graus i mig amb epicentre a l'Alt Urgell. Es va percebre a Vinaixa, des de Vinaixa fins a Barcelona i també a Osca. El sisme va moure copes i mobles, va fer trontollar llums i va despenjar cartells. En crònica judicial, el Segre titula que un veí de Lleida ha acceptat una dècada de presó per violar cada dia la fillastra durant 6 anys. la va deixar embarassada i la va obligar a avortar.
De Ponent cap a la Catalunya Central, portada per tant del Regió 7, dedica avui al principal titular al judici del procés. El cap de la Guàrdia Civil a Castellgalí l'1 d'octubre remarca que només van utilitzar les mans. Aquest és el titular.
Afirma el Suprem que la gent que es va oposar que entressin al col·legi es van entrellaçar molt bé i no va ser fàcil treure'ls. Vam acabar xops de suor, va explicar literalment.
Tercera portada, Diari Ebre, i llegim: detenen l'alcalde de Miravet per violència masclista, ara mateix en llibertat provisional.
Se l'acusa d'agredir la seva parella, per la qual la jutgessa ha decretat ordre de protecció. Esquerra Republicana li demana que deixi el càrrec. També llegim en aquesta portada que l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita es nega a declarar per l'1 d'octubre. Josep Caparrós va comparèixer als jutjats d'Amposta.
L'edició germana d'aquest diari, Diari de Tarragona, publica que demanar una cita mèdica per telèfon és una missió pràcticament impossible. Els usuaris denuncien que arriben a esperar més de mitja hora i no tenen èxit.
L'altre gran titular del Diari de Tarragona explica que la ciutat perd 360.000 euros per triar l'holandesa Ten Brinke pels terrenys d'IKEA. El Banc Sabadell ha batat a la companyia andalusa Bogaris.
Un sindicat d'estudiants boicoteja l'estand de l'exèrcit al Saló Expo Jove. Aquest és el titular d'obertura avui a Diari de Girona.
I en subtítols llegim que joves manifestants ocupen durant una estona l'espai de les Forces Armades, vessen pintura de color groc i cremen fotos del rei. La directora de la fira declara que en aquesta edició no els tocava altre remei que complir la sentència.